11 i 8 del matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa, és dimecres, toca fer comèdia, toca fer molta comèdia amb Eduard Gené. Eduard, què tal, com estàs?
Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia.
M'arrepia de pat, però
sí,
bon dia.
Sí, ens enganyen, ens enganyen. Jo penso que això dels homes del temps és un tema futur, eh?
Sí.
Perquè tothom, fins a dir tu, que és un dels païs dels telenotícies que està més vist.
Home.
Tothom el segueix. Llavors, i què farà demà? Amb aquella,
això és masoquisme, eh?
Amb aquelles ganes, d'aquella emoció. Què farà demà? Diu, farà sol, jo penso. Ja ho veurem, ja ho veurem.
Una gent entranyable, els homes del temps.
Sí, senyor. I a més tenen un llenguatge propi.
Mm.
Sí, diu, els núvols aquests per on han volgut venir. Però bé, els núvols no manen.
Ah, potser aquest sí.
No, tothom no.
Escolta, abans d'entrar en matèria, molt contents perquè la setmana passada, Eduard, vam parlar amb el Raluí, vam parlar també amb el Lluís Fàbregas, però vam parlar molt breument amb ell. I ahir ens va visitar, i em vaig recordar, tu.
Sí, sí.
I molt content de poder parlar més profundament amb ell.
Perquè més mereixia la pena tot el record que es pogués fer amb en Joan Serra, i per
sí,
tant,
senyor.
En aquest sentit, fantàstic. Avui portem una cosa interessant.
A veure.
Recordes que vam estar en un programa, jo diria que fa 4 o 5 programes, vam parlar del tema de la música de l'escola.
Sí, no? Home, i tant.
Fet que hi havia, doncs, aquesta nova llei, aquesta LOMCE matadora del ministre Wert, que, entre altres coses, per exemple, doncs, elimina tota la música de la secundària. I sembla que aquí intentem, menys a Catalunya, que això no sigui així, però tot allò que sigui fer coses perquè la música arribi amb els nens i les nenes, i que la música formi part una mica d'un bagatge normal, un bagatge de qualsevol persona civilitzada, és interessant. I aquí avui ens trobem en una situació d'aquestes que són molt, molt interessants. Allegro Vivace. Allegro Vivace és un espectacle que surt a partir d'una decisió del Liceu, de la direcció del Liceu, que hi ha fet altres coses d'òpera dirigides a nens i nenes, i que a més hi ha un conveni amb el Teatre Auditori de Sant Cugat perquè aquest tipus d'espectacles es passin aquí.
Mm-hmm.
El teatre, en aquest cas aquesta setmana, avui mateix, està començant a fer aquest espectacle per nens, al teatre. Ho farà demà dijous, ho farà divendres, ho farà dilluns i ho farà dimarts. Però, a més, el diumenge, el que hi haurà és aquest espectacle obert a públic, que jo en diu un públic
general,
familiar.
No? Va, familiar, bé.
Familiar, i ho faran al migdia a les 12 i a la tarda a les 6.
Fantàstic.
Per tant, aquesta és una gran, gran i bona notícia, i esperem que... I per poder parlar d'això, escoltem una mica la música que podran escoltar els nens aquests. Hi ha una cosa que es deia molt abans i que es deia anar a fer les Amèriques. Anar a fer les Amèriques...
Per buscar-se la vida, no?, una mica.
Ah, hi havia la gent que anava a diferents països, sobretot a l'Amèrica del Sud, i llavors, i quan tornava, doncs tornava, generalment tornava ric i content.
Sobretot
ara, content, eh? Ara diuen anar a fer les Europes, perquè molts marxen cap a Europa.
Ai, sí, eh?
Per poder treballar.
Dels Pirineus cap amunt, diria, simplement.
Exacte.
Eh?
I nosaltres tenim la sort avui de tenir nosaltres amb algú que ha tornat de fer les Amèriques.
Amic, molt bé.
Joan Font, bon dia.
Hola, bon dia. Com estàs?
Home, jo bé. Content perquè sé que tu acabes d'arribar,
sí.
Acabes d'arribar d'Amèrica, no sé exactament de quin país, perquè clar,
Sí, ara hi faig bastants viatges, i he estat ara fa quatre mesos, vaig estar a Seattle, a Los Angeles, i ara... I he estat a Nebraska, a Omaha, que és una ciutat mitjaneta, no és gran, i hi ha una afició tremenda, tremenda per l'òpera, allà al mig d'Amèrica Central, d'aquests Estats Units, que hi passen aquests tornados de tant en tant.
El mig oest, que diuen, no?
El mig oest, sí, home, clar, a més, imagina, tota la ciutat està plena d'escultura, armadures de bronze precioses dels cowboys, no?, dels que anaven a conquistar l'Oest i tenien que passar forçosament, i Omaha és una d'aquestes ciutats, oi, a Nebraska. Jo estava a prop del riu Missouri, que és allò de les pel·lícules, no?, allò dels índios, i que passaven el riu Missouri, no?, i bueno, fa il·lusió, d'acord, a l'hora de dir, estic en aquests escenaris reals.
Bueno, però el Joan Font, director dels Comediants, què estava fent a Omaha? A veure.
A Omaha vaig estar fent una òpera que es diu la Cenerentola, que hem tingut la sort també de fer-la a Sant Cugat, vam fer la petita Ventafoc,
sí, senyor,
també, no?
Sí, senyor.
I funciona molt bé. Als Estats Units aquesta, bueno, aquesta i altres que he muntat tenen un èxit de debò, i no és, a mi no m'agrada gens parlar de mi amb aquests temes, però és com molt, molt curiós, és molt espectacular, perquè jo penso que troben una mica aquest món personal i un món que els hi queda lluny de lo primari, amb el bon sentit, ho dic, amb el sentit aquest naïf, aquest conte, bueno, també aquí li va tenir molt d'èxit la Cenerento,
ho recordo, Flores,
amb la Joyce DiDonato, aquí hi havia un repartiment també molt, molt, molt important, no? I és una, i és, es queden com molt parats, que hi ha aquesta barreja de lo modern, però al mateix temps expliques el conte perfectament, i al mateix temps és molt artesanal, no? Hi ha un cordillet que tira una carrossa que se li trenca la roda perquè el príncep arribi a la casa de la Ventafocs, no? I això els fascina, de cop i volta. De cop i volta ells, que tenen la tecnologia a punta i que poden, i que podem fer, i vaja, la tenim tots, però vull dir que es pot fer, i que de volta, doncs, aquesta rata que tira d'una carrosseta o amb un foco projectes unes ombres molt senzilles a dintre d'aquesta casa, hosti, això els retorna una mica en aquest món primari, en aquest món de les sensacions primeres, d'aquest nen que hem sigut tots i que no tindríem que deixar-ho de ser mai, almenys una part de nosaltres, no? I això es recupera, i de cop i volta, bueno, els fascina aquesta la proposta.
La veritat és que si parlem de Joan Font i si parlem de Comediants, hem de dir dues coses que són imprescindibles, que estan associades a vosaltres sempre. En primer lloc, la primera cosa és que vosaltres sou la gent que vol treure el teatre al carrer. Aquesta seria la primera afirmació rotunda. I la segona, i no menys important, que una companyia catalana que està a Canet de Mar, que té la seva residència a Canet de Mar, està voltant des de fa anys i anys, sobretot a partir dels Jocs Olímpics del 92 a Barcelona, està voltant per tot el món, i tothom a tot el món la coneix. Això, hi ha molta gent que no se n'adona del que suposa, perquè és així. Ja sé que tu dius, jo no vull parlar de mi. Home, hem de parlar de tu i hem de parlar de l'Alegro Vivace.
Sí,
Joan.
Home. No, vull dir que un mateix... això que et dic, home, aquí a Omaha, t'ho dic sincerament, el dia de l'estreno, ja l'assaig general, però el dia de l'estreno, que són aquests, que hi ha una gent que, bueno, que li interessa l'òpera, un teatre de 2.500 places, o sigui, més gran que el Liceu, o sigui, poca broma, preciós, del 1927 ben conservat, Art Deco, aquests teatres, no s'hi ha fet cap reforma, o sigui, s'ha conservat, està preciós, és una... feia la pell de gallina, tot el teatre ple de gom a gom, no hi havia un seient, a peu dret, cridant al final, cridant, no només aplaudint, sinó cridant, o sigui, havien quedat com tocats, i el director estava, clar, molt agraït, perquè allà ja saps que funciona amb sponsors, o sigui, sí. La cosa va bé, els sponsors, no?, els senyors donen diners, els senyors rics posen una part dels seus diners, perquè hi ha la llei de l'esponsorització i del maganatge, que aquí no hi és.
Cosa que teníem que aprendre aquí.
Home, per favor, i a més estan supercontents, i un dels senyors que és un gran mecenes d'aquest teatre, va venir a veure l'obra, jo ja no hi era, si jo ja havia marxat, perquè un cop s'estrena jo ja vaig venir cap aquí, i m'envia un mail el director i ell, o sigui, i aquest senyor té 92 anys, 50 anys que està aguantant aquest teatre, i deia una frase tan bonica com que, o sigui, jo quasi bé ho he vist tot, no només òperes, he vist tot, els musicals, la dansa, perquè sóc un home que m'agrada això, per això poso els diners, que he fet de la meva vida, el negoci que he fet, els poso en aquest teatre perquè sóc un apassionat de l'art i tal i qual, i que això li havia impressionat de les obres que més recordarà a la seva vida. De tot el que ha vist, és de les coses que més l'han impressionat, que l'et fa feliç, tu que vens de Canet de Mar, com dius tu i tal, i dius, bueno, doncs, mira, no està mal, no?, una mica, i quan, i quan parlen de nosaltres o parlen, no, que hem sigut capaços de fer òperes, però que hem sigut capaços de fer unes olimpiades i que va ser un mirall una mica, no? També te'n dones compte, bueno, et valores en un sentit, no només tu, sinó nosaltres i el país on vivim, que som capaços de fer històries, no?
Aquí
que
està,
som capaços.
Aquí està, no? I s'ha de reconèixer com a... Escolta'm una cosa, a veure, jo estava dient fa un moment, no sé si ho havia sentit, que hi han aquestes representacions dedicades, sí, a les escoles, i que el diumenge el que hi ha és un espectacle obert a tot el públic, a les 12 i a les 6 de la tarda.
De la tarda, sí, sí.
Bé, explica'ns una mica l'Allegro Vivace per aquella gent que potser en aquest moment està escoltant aquí i diu, no sé si anar-hi, no sé si portar els nanos, no sé si anar-hi jo, explica'ns una mica com està muntat l'Allegro Vivace.
Mira, primer jo penso que tindrien que anar-hi tots, els grans i els petits, perquè és una història molt senzilla, aparentment. El punt de partida és una noia jove, adolescent, que busca un espai per fer-hi una festa, val? D'aquestes festes que es munten en llocs abandonats, no? I entra a la sala amb un radiocassete, amb una música electrònica i tal, i arriba en un espai que de cop i volta, o sigui, queda parada perquè és com un espai màgic, gran, truca amb el seu company que està enamorada d'un DJ, d'un digi d'aquests, i que li diu, has situat un espai que podem fer aquí, una festa rave d'aquestes, i és un espai, i de volta se li apareix un personatge que és l'Allegro Vivace, que és un personatge que és com la memòria d'aquest teatre i de la òpera, vale? I llavors tenen una conversa, i ella diu, no, però no és allò, no és una cosa molt friqui per gent rica i que canten d'una manera que no s'entén res, i ell diu, home, sí, és això, però també és més coses, però parleu de l'amor, perquè estic molt enamorada, i en canvi, mira, les cançons aquestes parlen de l'amor, i diu, home, i tant, hi ha, que no totes les òperes, hi ha òpera, l'amor, clar, l'amor pot ser còmic, pot ser tràgic, pot ser un amor irresistible, pot ser un amor apassionat, ah, és el que em passa a mi, i en mica van tenint una conversa i comencen explicar què és l'òpera. I comencem des dels grecs, primer comencem el Renaixement, que és quan neix la primera òpera, Monteverdi, amb l'Orfeo i Eurídice, i després el Gluck, i ja venen, doncs ja venen tots els grans compositors, i li explica que són les històries d'amor, i que els grecs, les tragèdies gregues, ja era òpera. Portaven unes màscares, però hi havia música, i cantaven, i per tant, no és un invent. El Renaixement es torna a recuperar i és quan es fan els mites grecs posada en música, no? I, bueno, i aquesta és una història que va explicant què és l'òpera, què és bàsicament l'òpera i de què composa. De pujar les veus, no? Hi ha un moment que es fa un cast, és una barreja de moments, no? De cop i volta, doncs hi ha l'amor de Mozart del Don Giovanni, que és un amor... deixar d'anar, un amor obert, després hi ha la Carmen, que és un amor més apassionat, després hi ha Verdi, que és un amor molt més
Verdi de Rigoletto, no?
Rigoletto, que és una tragèdia,
de la figlia de l'amore,
de Donizetti, que és tal, i entremig s'explica això que ja veus, es fa un càsting i que busquen una mezzosoprano, una soprano, una contralt, que hi ha un tenor, que hi ha un baríton, després s'explica que hi ha un cor, que després s'explica que hi ha una orquestra, que aquí l'orquestra és més petitoneta, però que quan ho fan amb gran... O sigui que és un viatge per entendre una mica, donar unes claus del que és l'òpera, representant petites escenes d'amor al llarg de la història d'aquests grans compositors.
Pel que dius, a l'escenari poden haver-hi, què, 12 o 14 persones?
Aparent... No, n'hi ha menys, el que passa que dona la impressió... N'hi ha moltes més, perquè el canvi de vestuari són a vista, són molt ràpids tots, sí. I de cop i volta estàs amb Mozart tal, i de cop i volta estàs amb Carmen, i de cop i volta estàs fent aquest cas que són gent vestida normal de carrer, i de cop i volta estàs fent l'Isir de Mora, que és un teatre com d'una plaça de poble, com que és una mica aquesta idea de l'Isir, no? d'una comèdia romàntica, i s'explica com enmig d'una plaça, i després estàs finalment com si estiguessis al Liceu, no? Un gran teatre d'òpera. Per tant, els canvis són 9 persones, bueno, clar, sí, no són 12, però són 9 persones que, 9 o 10, que van canviant-se contínuament acompanyats de la música, no?
Quina és la resposta, Joan, que més o menys tu pots copsar que ha anat obtenint per part dels nens i de les nenes?
Home, primer que se sorprenen del món de l'òpera, no? Jo, la meva filla, com era petita, la gran, no? Perquè ara en tinc una de més petita, però la gran sempre deia, al començament deia, és que canten d'una manera com una mica estranya, no? Clar, per ella, però ella es va apassionar com jo muntava la flauta màgica i no hi havia manera de treure-la. Una de les causes que vaig fer la petita flauta màgica era perquè la meva filla i el meu fill gran, que els hi encantava veure la gran, clar, però no era per ells, era molt, que és molt llarga, que és molt, hi ha molta història, però no volien marxar del teatre, si no hi havia manera.
Però és un conte, la flauta màgica en definitiva és un conte.
Clar, és un conte i a més que és preciós i que a més un cop hi entres, i van entrar-hi, o sigui, un cop hi entres quedes enganxat per tota la vida. L'òpera és aquelles històries, bueno, és com tot, eh? Hi ha gent que li agrada el futbol amb passió i hi ha gent que el futbol no li diu res perquè no hi ha entrat i perquè no ha entès. No entès, vull dir, no li interessa, no? Hi ha gent que ens enganxem amb un tipus de música clàssica o que això t'obre les portes i finestres i la sensibilitat i entens. I tot, jo penso que també és un viatge al coneixement, no? Del coneixement. Jo penso que només que uns quants entenguin i escoltin una altra cosa que no sigui el que dona TV pels nanos del Club Super 3 i que entenguin que hi ha una altra cosa, ni millor ni pitjor, sinó que és una altra, sempre és un enriquiment, sempre obre portes i finestres i sempre hi ha algú que queda enganxat. I ens hi hem trobat, eh? Veure un nano, em sembla que t'ho vaig explicar una vegada, tu, el sortir de la flauta màgica gran, un nen,
sí,
a la nit, no?
Sí, ho recordo.
Sí, doncs és això, un nano va quedar enganxat, però enganxat que encara estem en contacte, com si diguéssim, i a partir de veure la petita flauta màgica un dia a l'escola, a partir d'aquell dia, aquest nano, mira, i viu apassionadament l'òpera, sí, viu apassionadament l'òpera.
Que abans comentàvem amb el Sergio aquí que ja tenim aquest problema que s'ha produït, que genera a partir d'una ordre, aquesta ordre, la nova llei d'educació, que deixa la música fora, doncs, de la secundària, que em sembla una cosa que no cal dir-ho, que tu m'imagino que estaràs d'acord amb mi, que això és no entendre el que és la cultura i el que és la...
Però és que, perdona, no, i no només la música, jo penso que la música, per descomptat, és que la música no és només la música, obre tot un món de sensibilitat, de fins i tot d'idiomes, de matemàtica, de raonament, de concentració, i és que va més enllà. I per altre cantó, jo penso que les escoles tindrien, jo perquè sóc teatrero, bueno, tota la meva, però penso que el teatre dona una visió a les persones, un enriquiment molt important, la dansa, la pintura, la creació, el que és crear, el que és interpretar, posar-se a la pell d'altra gent, la lectura, o sigui, estem, jo penso que estem una mica el món al revés, i a més aquesta llei ja tindríem que fer una indisciplina civil total, no?
Estaria bé això. Estaria bé. Escolta'm una cosa, Joan. En aquests moments, comediants, teniu diverses companyies funcionant, diversos grups funcionant.
Sí.
En aquest moment, on esteu? Em dius, per una part, doncs, que esteu a Omaha, a Nebraska, que esteu fent això, m'imagino que això potser continuarà pels Estats Units, i on més esteu funcionant? Per exemple, aquí ara la companyia que estarà aquí a Sant Cugat, què teniu en marxa més en aquest moment?
Mira, en aquests moments estem preparant un musical per final de temporada sobre el 1714, no? Però que és una història sobre una reflexió sobre la violència, la guerra, l'absurditat de no obrir-se, sempre la destrucció és molt fàcil i el construir és molt difícil i complicat. També estic preparant una història amb el famós i important pasteler xocolater de Barcelona, l'Escrivà.
Ah, Escrivà,
no?
Cristian Escrivà, sí.
Sí, que fem un desembarc a Singapur.
Un desembarc amb xocolata.
I fem tota una història sobre la xocolata, sobre el dolç, sobre tot això a Singapur. I concretament, nosaltres hi fem una mica el que és l'acting, tota la part de visual i tota la part visual i actoral, no? De donar vida amb aquestes, amb la proposta.
No em diguis que arribareu allà amb uns vaixells de xocolata.
Pues quasi bé, no sé si arribarem, o bueno, que quasi tindria que ser un avió, perquè si anem en barco trigarem molt, però amb un vaixell de xocolata és maco. No, i fem moltes històries, les mones famoses que fa l'escrivà, no? Aquestes grans escultures i tot això. I en aquest cas estem col·laborant amb això. També estem intentant, bueno, sí que acabant, que segurament aquí Sant Cugat el juliol estem acabant-ho, eh? Faré un curs especial sobre teatre obert, no? Teatre de carrer, el teatre amb espais no convencionals, com si diguéssim, no?
Ah, això és una novetat. I què serà, ESAR, potser?
Sí,
molt bé,
serà.
Molt bé.
I estem acabant-ho d'ultimar...
O sigui, us trobeu en Joan Maria Gual i tu...
Exacte.
Que fa anys i anys i anys que coneixeu i que heu col·laborat, també.
Sí, home, i
Joan
tant.
Maria, Joan Maria també és un col·laborador d'aquest programa, ha vingut una vegada i espero tenir-lo aquí d'aquí dues setmanes per parlar dels Premis Max.
Ah, fantàstic. Doncs, sí?
Doncs escolta'm, a veure si aquest espectacle que munteu aquí funciona, a veure això que esteu esperant muntar de cara a Singapur funciona també, i a veure, i quan facis aquest curs, doncs jo vindré, d'oient.
Doncs, escolta, ja t'avisaré, com que estem en contacte nosaltres,
sí.
ja tindràs notícies.
Molt bé, Joan, t'agraeixo molt la teva presència, la teva dedicació, aquesta presència també de comediants de tot el món, demostrant això que deia abans, que des de Canet de Mar es poden fer coses sensacionals i que tinguin èxit, i que tinguin la idea de que sempre la inventiva, la creativitat, té a veure, fan falta diners també, però no és tot.
No ho és tot, ni molt menys, eh?
Molt bé, una abraçada, Joan.
Una abraçada a vosaltres.
Vinga.
Que vagi tot molt bé i tothom els vull veure aquí amb l'Alegro Vivatge.
Hi serem.
Una abraçada.
Adéu, bon dia.
Adéu, adéu, adéu. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money.
I és que es pot anar del punt més petit del món, pots anar a la resta del món, eh? Sembla una obvietat, però és que és així, ho acabem de veure ara mateix.
És així, és així. A més, amb aquesta... afany. Una de les característiques, jo hi he comprovat, tinc uns anys més que tu, Sergio.
Pocs, però uns pocs, quants. Sí, pocs. Ara tens menys.
Jo he comprovat, amb el pas dels anys i amb coneixent gent, que la gent més humil, la gent més predisposada i més atenta, i la gent que està sempre a puny, són els més llestos, els més intel·ligents i els més profuns.
Carai, ara que no et sent la Joan Serra, dius això? Home, a Joan Font. A Joan Font, perdó, a Joan Font.
No, perquè és que és així. És que sempre, no en aquest àmbit, eh? No en aquest àmbit, en tots. Però tenim tenim un personatge aquest divendres que vindrà aquí, i aquesta música del Money, 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 Money tenia alguna cosa a veure.
Clar, ja m'ho suposava. Sempre té a veure aquí el que passa.
Té a veure, no? Perquè, clar, un espectacle, en aquest cas un monòleg, que es diu Autorretrato de un joven capitalista espanyol.
Ostres!
No?
Vista així farà mica de por, fins i tot, eh?
No, i ell segur que va a la presentació i tinc ganes de comprovar-ho, però serà...
Qui és aquest joven?
Aquest joven és l'Alberto San Juan, que ha escrit i fa monòleg ell, evidentment, directament, i ho farà a Mirasol, com deia, aquest divendres a les 9 de la nit. Teatre de Mirasol té la capacitat que té. S'ha de dir que és un espectacle, evidentment, que és molt millor tal com es farà allà, a una distància curta, podríem dir, no? Però que la gent s'espavili, perquè ara jo només et diré un fragment del que ell diu. Diu, soc capitalista, tinc compte en un banc que especula amb aliments, tinc una assegurança mèdica privada, tinc la llum contractada amb una empresa que roba els seus clients perquè el seu objectiu és el màxim benefici. Quan treballo, cobro el sou més alt que pugui assolir, sense preocupar-me de quin és el sou i la resta de les condicions laborals dels meus companys. puc ajudar econòmicament un amic, però mai a costa de rebaixar el meu nivell de vida. Vull preservar la meva fama, la meva cotització comercial, les meves propietats. La societat en què visc és injusta, fins a la crueltat. M'agradaria que canviés, però no estic disposat a perdre en l'intent allò que he aconseguit acumular.
Un autèntic capitalista.
És una descripció, és una descripció. M'imagino que un monòleg, evidentment, el que farà serà augmentar i explicitar molt més amb dades concretes i probablement amb dades que es puguin, que tu les puguis localitzar a Espanya, no? Que puguis dir, ah, aquest està parlant d'aquest o d'aquest o d'aquell altre o d'aquell cas, etc, etc.
A mi m'ha fet sentir una mica malament, eh? Perquè,
home, és que jo penso que...
Sí, però, Sergio, és el que busca, entenc, eh?
Ah, jo penso que es tracta d'això, es tracta de dir, hi ha un tipus de gent que funciona d'aquesta manera i així com molta gent el que fa és amagar-ho o no manifestar d'una forma clara, doncs aquest ho diu tranquil·lament.
Sí, sí. Sense, diu, clar, això és el diu, més complicat diu, de vegades.
Diu, això és així, i per tant no cal que li, doni en voltes, i així ho presento i així ho dic.
Un tros d'actor, l'Albert San Juan. A part d'aquest missatge crític que ens transmeto, parlàvem abans d'entrar a l'estudi, recordàvem, jo t'ho deia, dic, ostres, dic, fa temps que l'Albert San Juan no el veig fent pel·lis. De fet, avui no ens ha pogut acompanyar l'Albert San Juan perquè, de fet, està rodant una pel·lícula.
Exactament.
No podem dir quina perquè tampoc ho sabem.
No s'acostuma a dir massa.
Clar.
Això que ens ha dit en Joan Font, d'aquest això està preparant, tampoc es diu massa, eh? I ja ho veus... Ens va passar també amb la Mire Miskel, que també de dir una cosa, i ara ja ha sortit als diaris. Bé, el fet de que el San Juan potser no se'l vegi tant en cine és perquè està tota la seva vida està muntada sobretot amb el teatre.
Eh? Clar que sí.
Animalario va ser una creació de tres companys que ha tingut molt èxit, està molt vinculat al Teatre de la Badia de Madrid, ha fet coses molt interessants. Jo recordo molt l'Arlequino, que era Argelino, perquè era una versió de l'Arlequí de Godoy, però feta de la Comèdia de l'Arte, però actualitzant, no? Vull dir, és un home que està molt en el teatre. El cinema, com és natural, ocupa quan es fa, el que fa és que concentrar en poc temps molta activitat, i són un mes de rodatge, un mes i mig de rodatge, i s'ha acabat el tema, i llavors doncs, el teatre és una altra història. El fet de que vingui aquí és perquè aquí farà una petita gira, o sigui, està a Sant Cugat, i si no m'equivoco, està a Cornellà, i no estic absolutament segur, però sé que va a tres llocs, aprofita que ho meto al cap de setmana, i farà divendres, dissabte i diumenge, doncs, aquí. Aquest monòleg ja l'havia fet a Barcelona. Va estar al Lliure, fent el Lliure, va estar pocs dies també, però jo el que puc dir és que segur que serà punyent i que segur que serà una presència, la de Alberto San Juan a l'escenari, amb una potència indiscutible. Per tant, recomanable.
Doncs apunteu, divendres a les 9 del vespre, a preu de 8 euros en reserva, 10 euros en taquilla, i podeu gaudir. Si és que la paraula és gaudir, d'aquest autorretrato d'un joven capitalista espanyol, que és Alberto San Juan, al final. Per tant, una bona oportunitat de gaudir d'un tros d'actor aquí al costat de casa nostra.
Exactament.
Això mateix. Què més tenim per comentar, Eduard?
Home, tenim que el dijous, és a dir, demà, seguint aquesta línia d'aquesta hora de jazz que el Teatre Auditori fa en la cafeteria, en aquest cas, tenim un parell que serà trio, perquè inicialment estava presentat com Octavi Coronado, que és cantant, i en Jaume Vilaseca, que és el piano, però ara sé també que tindran un contrabaix, que és l'Artur Regada, i l'Artur Regada, com sabem també, està molt vinculat a Sant Cugat, és professor del Conservatori de Sant Cugat, i a la vegada és també membre de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
Quasi res.
I és un, en aquest cas, és un contrabaixista que es mou en el món del jazz, i a més, per acabar de regalar-ho, l'Artur Regada és el contrabaixista que porta la lira. O sigui que ja, escolta, més varietat i més és impossible. I el Toby Coronado és un personatge que ha sorgit ja fa temps que canta, però que es mostra com un tipus de cantant de jazz bastant peculiar. Dintre d'aquesta línia que estan sortint molts cantants, sobretot femenins, en aquest cas, de noies que estan fent pues, el blues, o que estan fent el tipus country, o una línia de country, a vegades ajazzisada, o sigui, o balada ajazzisada, que jo penso que tenen una varietat especial i amb una força magnífica, molt, molt potent.
Home, ara, quan parlaves de blues, a mi em ve al cap a la Isa.
Exactament.
Per exemple.
Va fer una demostració aquí a Capella increïble, no? Mm-hmm. Vull dir que i aquesta distància curta és quan es comprova efectivament la força i la potència del cantant.
Això mateix. Doncs déu-n'hi-do, tenim un bon cap de setmana.
Penso que sí.
Eduard, entre Allegro Vivace, el San Juan, el jazz, el Cafè Auditori, el dijous, aquest dijous, el Cafè Auditori, no ens podem avorrir, Si doncs algú ens diu que s'avorreix és per dir, però escolta...
Perquè vol.
Clar, exacte, perquè vol. No ens deixem res, no?
I a més, no cal patir amb el tema de futbol.
No
patiu. No patiu. Dic... i gaudiu de les coses.
Home, es pateix moltíssim pel futbol, Això no ens ho treu, no ens ho treu ningú, Eduard. Doncs, escolta, Eduard, ho deixem aquí.
Molt bé.
I tanca el Molta Comèdia, tanca per aquest dimecres, perquè la setmana que ve tindrem més i millor. Eduard, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu, gràcies a tu.